amb Marta Pardell.
Destitució fulminant del comissari en cap dels Mossos Josep Maria Estela. El director general de la policia, Pere Ferrer, ha fet efectiu aquest matí el cessament d'Estela després d'importants discrepàncies amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Eduard Sallent el substituirà de manera temporal, qui s'incorporarà a Estela com a cap de la regió policial de Ponent. Comuns i PSC demanen al conseller que doni explicacions i veuen ingerències polítiques en aquesta maniobra.
El que estem evidenciant són com les batalles que es van produir entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estan afectant fins i tot a la cúpula dels Mossos.
Nosaltres demanem que el conseller Elena vagi a seu parlamentària, ens expliqui per què ha destituït el cap dels Mossos d'Esquadra. Li recordem que era el cinquè amb 5 anys.
És dilluns 17 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. Crit d'alarma del Banc d'Aliments de Barcelona, que assegura que viu el pitjor moment de la seva història després de la pandèmia. Montse Hidalgo.
L'encariment del cost de la vida ha fet caure un 12% al menjar a repartir, mentre que els demandants d'ajuda han augmentat un 20% en 2 anys. El director del Banc d'Aliments de Barcelona, Bosco Fons, assegura a la xarxa que la situació és crítica.
Després de la pandèmia, el moment més crític pel Banc dels Aliments és ara mateix, on tenim aquesta situació que hem explicat d'augment de beneficiaris i decrement dels quilos que nosaltres ens aprovisionem.
Comença la vacunació contra la grip i la Covid-19 entre els majors de 60 anys.
Enguany la campanya és simultània per immunitzar de la grip i posar la segona dosi de record de la Covid-19. La campanya també es dirigeix a col·lectius de risc, malalts crònics i embarassades. Aquest matí, dubtes i satisfacció entre els primers vacunats.
Vull preguntar de la quarta dosi del Covid, que ja tenim la tercera, ja fa temps, i com que ara estan parlant de la quarta, no sé si posaran les dues a l'hora o què.
Yo estoy contenta porque no, ni hemos cogido el COVID, ni nos hemos resfriado, ni nada de eso.
Todo lo que sea un bien para uno, pues yo lo recomendaría, pero ya.
Avui és el Dia Mundial del Dolor Neuropàtic, un dolor intens causat pel dany del sistema nerviós.
A Espanya, segons la Societat Espanyola de Neurologia, cada any es produeixen 400.000 nous casos. Principalment afecta dones d'entre 45 i 54 anys.
En cultura, l'escriptor Rafael Vallbona viatja al món del jazz barceloní dels anys 60 amb La musa de la plaça Reial.
Una novel·la que recupera un crim que va sacsejar la ciutat a principis de la dècada, amb una barreja de realitat i ficció. El llibre de Vallbona defensa la necessitat de recuperar la memòria per encarar el futur.
Pel que fa als esports, la derrota del Barça al camp del Madrid agreuja la crisi de resultats. Eduard Cabré.
Els blaugrana van perdre el partit i el lideratge en el Clàssic, encaixant la primera derrota de la Lliga. El tècnic Xavi Hernández argumenta que a l'equip li falta maduresa, mentre que el president Joan Laporta demana explicacions per l'arbitratge.
I fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores i han de seguir aquestes temperatures més elevades del que seria habitual per l'època. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, ja tenim aquesta banda de precipitació que ha arribat pel terç oest del país. Està plovent, no està fent de manera massa destacada, i també s'espera que els núvols que a hores d'ara estan deixant el cel força nuvolat en molts indrets del país es vagin trencant durant la segona meitat de la jornada, encara que també es formaran intervals de núvols baixos més compactes cap a la façana litoral a partir de mitja tarda i també ja ha entrat el vespre i durant el final del dia. Aquests fins i tot també podrien deixar alguna gotellada. De cara a demà tindrem força més estones de sol i també cal destacar que fins i tot la temperatura tendirà a anar a més, especialment de cara a dimecres quan tocarà sostre. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El director general de la policia, Pere Ferrer, ha destituït aquest matí el comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela. Ha estat arran de les tensions internes sorgides pel procés de selecció de 6 nous comissaris del cos. Estela ja va protagonitzar un pols amb el conseller Joan Ignasi Elena aquest estiu en relació a la destitució del comissari Eduard Sallent, qui serà justament a qui el substitueixi de manera temporal. Una destitució que ha generat tot de reaccions polítiques. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha hagut de cessar Estela perquè no ha volgut dimitir. La crisi venia de temps enrere. Estela va ser nomenat al desembre per substituir el major Josep Lluís Trapero. El departament va explicar llavors que s'apostava per una cúpula coral de 4 càrrecs on Estela era el primer i Sallent el segon. Però mig any després, Estela demanava el cessament de Sallent per deslleialtats i ingerències polítiques. I divendres passat, Estela va tornar a demanar-ho per discrepàncies en l'elecció dels comissaris nous. Ahir diumenge, el sindicat sindicats dels comandaments dels Mossos van fer un comunicat públic a favor del comissari Estela, però avui finalment ha estat cessat i substituït pel seu segon, Eduard Sallent, que va ser nomenat per l'anterior conseller Miquel Buch. Aquest és el setè canvi en 5 anys a la cúpula dels Mossos i els partits polítics s'hi han referit avui en les seves compareixences davant els mitjans de comunicació. Abans de saber-se la destitució, però amb la crisi interna ja latent, el portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha demanat que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, doni explicacions al Parlament.
El que estem evidenciant són com les batalles que es van produir entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estan afectant fins i tot a la cúpula dels Mossos, i això és evident que ens preocupa, no?, com en Comú Podem. Per tant, el que cal és que el conseller Elena prengui la determinació que sigui i també que doni les explicacions que necessitem els catalans i les catalanes en aquest moment.
També des del PSC volen explicacions per la crisi als Mossos. La portaveu Elia Tortolero ha assegurat que hi ha ingerències i manipulacions polítiques dins el cos, però no les ha especificat ni tampoc ha volgut dir si li demanarien la dimissió a Elena.
Nosaltres el que demanem és que el conseller Elena ens faci totes les explicacions necessàries de per què s'està duent a terme aquesta manipulació i que assumeixi les responsabilitats que s'hagin d'assumir en aquest moment. Per tant, nosaltres demanem que el conseller Elena vagi a seu parlamentària, ens expliqui per què ha destituït el cap dels Mossos d'Esquadra. Li recordem que era el 5è amb 5 anys.
Junts per Catalunya nega qualsevol responsabilitat en aquesta equació, argumentant que el Departament d'Interior ha estat d'Esquerra Republicana des del primer moment del govern de coalició.
Mont, seguim amb tu, perquè a banda d'aquesta destitució, l'actualitat política també passa per la negociació dels pressupostos. Junts per Catalunya reclama al president aragonès uns nous comptes, perquè diuen els del conseller Giró van ser fets per un govern de coalició que ja no existeix. Tant Junts com els socialistes, de fet, volen conèixer els comptes i amb qui pensa comptar Aragonès per aprovar-los, oi?
Així és, des de l'oposició, l'exsoci de govern de coalició Junts per Catalunya assegura que els pressupostos que va preparar l'exconseller d'Economia Jaume Giró ja no serveixen perquè la situació política és una altra. El portaveu de Junts, Josep Rius, reclama a Aragonès que faci uns comptes nous i digui amb qui els aprovarà.
Que davant d'aquest nou escenari el que ha de fer el president Aragonès és presentar uns nous pressupostos. De presentar de quins pressupostos estem parlant. I que de moment no ens ha presentat cap. De fet, ja avança que segurament el 1 de gener és probable que no estiguin aprovats. I el que també diem nosaltres és que amb minoria absoluta sembla molt difícil poder governar i que, per tant, el president aragonès ha de fer un acord de claredat respecte a quines majories té el Parlament.
També el PSC reclama veure els pressupostos el més aviat possible. Segons la portaveu Elia Tortolero, el president aragonès fa perdre el temps als catalans endarrerint les negociacions amb el primer partit del Parlament.
Però encara no els hem vist. Per tant, demanem que si els té, que si aquests pressupostos els té fets, que ens els ensenyi i que els presenti. No sabem a què espera.
El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha advertit que si el president vol comptar amb ells per aprovar els pressupostos, caldrà un cop de timó a l'esquerra, generositat i negociació. I han afegit que no es donen les condicions per a una aliança estable amb Aragonès.
Notícies en xarxa.
Crit d'alarma del Banc d'Aliments de Barcelona. L'entitat assegura que viu el pitjor moment de la seva història després de la pandèmia, i és que la inflació provoca que el menjar repartit s'hagi reduït un 12% i l'encariment del cost de la vida també fa que hi hagi menys donacions. I això cal sumar-hi que els últims 2 anys els han augmentat en un 20% les persones que els demanen ajuda. Ho han explicat avui a la xarxa. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. El desembre de 2019, abans de la pandèmia, 113.000 persones eren ateses pel Banc d'Aliments. Ara s'hi han sumat quasi 30.000 persones més, l'equivalent a tots els veïns i veïnes del barri del Clot de Barcelona, i arriben als 140.000 beneficiaris. El director del Banc d'Aliments de Barcelona, Bosco Fons, diu que la situació és crítica.
I tranquil·lament podem dir que després de la pandèmia el moment més crític pel Banc dels Aliments és ara mateix, on tenim aquesta situació que m'he explicat de augment de beneficiaris i decrement dels quilos que nosaltres ens aprovisionem. I, per tant, és un moment, sí, és un moment crític que entre tots hem de poder intentar superar.
Les expectatives no són bones perquè la pobresa s'està cronificant, expliquen des del Banc d'Aliments. Els donatius cauen perquè la gent té menys per poder arribar a final de mes. L'IPC a Catalunya és del 8,5%, però la inflació en els aliments i begudes no alcohòliques es dispara fins a les dues xifres, el 12,9%. Al novembre es farà el gran recapte d'aliments a tota Catalunya i des de la Fundació esperen que les xifres de donatius siguin molt elevades. Si no és així, diuen, s'espera un hivern molt cru per a centenars de milers de famílies catalanes.
Seguim amb tu, Edgar, perquè l'arribada l'arribada de l'hivern també fa tema com afrontaran les famílies amb menys recursos el rebut de la llum i el gas. L'Aliança contra la Pobresa Energètica exigeix al govern central més valentia a l'hora d'afrontar la situació. L'organització demana a l'executiu de Pedro Sánchez que mesures com la prohibició dels talls de llum passin a ser de ser temporals a ser estructurals.
En declaracions a la xarxa, la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano, ha acusat el govern espanyol d'anar buscant solucions a curt termini en comptes de pensar en mirada llarga.
El que li estem reclamant al govern de Pedro Sánchez és que deixi de fer pedaços i que implementi mesures estructurals. És a dir, tenim una moratòria de talls, en principi, prorrogada fins al desembre, que la portem arrossegant des de l'abril del 2020 i que es va prorrogant cada X mesos. Necessitem anar molt més enllà d'aquest bo social i implementar una tarifa social que sigui progressiva en funció dels ingressos de les famílies. Aquestes creiem que són mesures que han de ser estructurals.
Campuzano veu amb bons ulls que l'executiu espanyol aprovi mesures com l'ampliació del bo social, tant en dotació econòmica com en nombre de beneficiaris, però els demana més, perquè a hores d'ara s'han doblat les persones que no poden tenir la llar a una temperatura adequada respecte de 2019. A més, l'hivern que ve es preveu com un dels més complicats dels últims temps, amb una inflació desbocada a conseqüència de la guerra a Ucraïna.
Són alertes que ens arriben avui, coincidint amb el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa, una xacra que arriba a tot arreu, fins i tot a poblacions amb una elevada renda per càpita, com Sant Cugat del Vallès. El principal indicador a la ciutat són les dificultats per arribar a final de mes i fer front a les despeses d'habitatge. Cugat Mèdia, Marc Castro.
3 de cada 10 santcugatencs té dificultats per arribar a final de mes, segons s'extreu del 44è Observatori Sociològic. En concret, el 27,3% de la població de Sant Cugat del Vallès assegura tenir moltes o certes dificultats per arribar a final de mes. De la mateixa manera, el 10,1% té dificultats per pagar l'habitatge, el 16,7% les despeses de la llar i el 6,6% les d'alimentació i neteja. Són dades que han millorat respecte a observatoris anteriors i que se situen per sota de l'afectació de la pobresa a altres municipis de l'entorn. Tot i així, Sant Cugat del Vallès és una població desigual, com a mínim pel que fa als salaris. És el municipi de més de 40.000 habitants amb més desigualtat salarial del Vallès Occidental.
Aquest matí ha començat la vacunació simultània contra la grip i la dosi de record de la Covid-19 a la població de més de 60 anys, així com a col·lectius i malalts de risc o embarassades. A Terrassa, el Consorci Sanitari centralitza aquesta vacunació i han començat a primera hora del matí amb 400 cites programades pel dia d'avui. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
En aquest espai es pot vacunar la població de Terrassa i Matadepera, que té com a referència un centre d'atenció primària del Consorci. Cal demanar cita a través de la pàgina web de Salut, a l'aplicació La meva Salut o al centre d'atenció primària habitual.
Recomanem que demanin hora, vale? Si ve algú sense cita, doncs, també se'ls vacunarà, però recomanem sobretot que demanin hora per aquestes tres vies.
La ciutadania que s'ha vacunat aquest primer matí està plenament convençuda del els beneficis d'aquestes dosis.
Yo me la pongo cada año la de la gripe y está, cada vez que me llaman me la pongo. Y me la seguiré poniendo, si ponen más, más me pongo. Yo estoy contenta porque no, ni hemos cogido el COVID, ni nos hemos resfriado, ni nada de eso.
Todo lo que sea un bien para uno, pues yo lo recomendaría, pero ya.
La campanya de vacunació del Montserrat Roig estarà oberta 4 setmanes, fins a l'11 de novembre.
Avui és el Dia Mundial del Dolor Neuropàtic, és un dolor intens causat pel dany del sistema nerviós. A Espanya, segons la Societat Espanyola de Neurologia, cada any es produeixen 400.000 nous casos. Principalment afecta dones d'entre 45 i 54 anys. Erika Palomares.
A Catalunya, segons les estimacions, es registren 90.000 nous casos de pacients amb dolor neuropàtic. Aquest sol estar associat a malalties com ara la diabetis, el càncer o l'herpes zòster, ja sigui com a conseqüència de la malaltia en si o per haver hagut de sotmetre's a certs tractaments quirúrgics o mèdics. El dolor motiva el 40% de les consultes de pacients espanyols a l'atenció primària. D'aquests, un 20% l'experimenta més de 6 mesos. Elisa Cuadrado és neuròloga de l'Hospital del Mar.
Són persones que pateixen molt, que no tenen una solució fàcil, que donen moltes voltes en el sistema de salut, que perden la feina, tenen una discapacitat, o sigui, estem parlant d'un problema greu que no és tan infreqüent, però que és desconegut.
El problema és que els tractaments són poc eficaços. Només entre un 40 i 60% de pacients aconsegueixen disminuir el dolor. Ara bé, hi ha alguns tractaments nous de neuromodulació que es poden fer. Tenen l'objectiu de modular el dolor dels nervis i van des de la radiofreqüència del nervi fins a teràpies per estimular-los.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Més de 300 directius de negocis marítims d'arreu del món participen des d'avui al Congrés Mundial sobre Oceans Sostenibles, una trobada que se celebra per primera vegada a Barcelona. El simposi, que s'ha inaugurat aquest matí, és un dels més importants de l'anomenada Economia Blava. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Reunió de caire empresarial on durant 3 dies es debat sobre les oportunitats d'innovació i sostenibilitat en el sector marítim. I un exemple el trobem al mateix port de Barcelona, com ens ha explicat el seu responsable d'estratègia, Santiago García Milà.
Estem projectant Barcelona com una de les capitals mundials de l'economia blava i, per tant, aquí es produeixen tota una sèrie d'ingredients amb diferents organitzacions de nivell internacional, sobretot, que fan que en aquest moment tinguem sobre la taula el debat de temes tan importants com la sostenibilitat dels oceans, de l'economia blava, que en definitiva és tota la indústria, tot el negoci, tota l'activitat relacionada amb el mar, amb una perspectiva de sostenibilitat.
El Sustainable Ocean Summit, que és com es diu el Congrés i que se celebra des d'avui fins dimecres al World Trade Center, ha estat inaugurat pel primer tinent d'alcaldia d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, un Jaume Collboni que ha reiterat i defensat l'aposta decidida del consistori per l'economia blava en projectes com el que ja s'està construint al voltant del renovat Port Olímpic.
No deixem l'economia, però ens centrem en els conflictes laborals, que avui han estat nombrosos arreu de Catalunya. La plantilla de Lear Corporation a Valls s'ha tornat a mobilitzar aquest matí davant del conflicte obert amb l'empresa per manca d'acord en la demanda de pujada salarial. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
La plantilla de Lear Corporation Valls torna a mobilitzar-se davant de les instal·lacions de l'empresa al polígon industrial de Valls després que la reunió del passat dimarts 11 d'octubre amb l'empresa no s'arribés amb un acord. Els treballadors demanen que el salari s'adecuïn a l'IPC i demà, 18 d'octubre, hi haurà una nova reunió amb l'empresa. No obstant això, Joaquim Pérez, secretari sindical d'UGT del comitè d'empresa de Lear, no es mostra esperançat d'arribar amb un acord i ja es plantegen poder anar a una vaga indefinida.
Majoritàriament, la gent està demanant vaga. N'hi ha una gran part de la gent molt descontenta, que vol vaga indefinida, i es portarà tota votació depenent de la proposta que faci demà l'empresa.
De moment, la plantilla de Lear Corporation Valls s'unirà els dies 24 i 25 d'octubre a la vaga del metall a Tarragona.
També un centenar de treballadors de les inspeccions tècniques de vehicles s'han concentrat aquest matí, ha estat a la zona franca de Barcelona i per reclamar un nou conveni col·lectiu.
Demanen que s'incloguin augments salarials lligats a la inflació. Els sindicats convocants, Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat Reformista de Treballadors no descarten convocar una vaga per a tots els centres d'inspecció de Catalunya si la patronal no s'avé a presentar una proposta que incorpori el manteniment del poder adquisitiu dels treballadors.
Seguim amb més qüestions destacades del territori i passem per Badalona, on el casal d'avis de Can Mercader no podrà obrir fins d'aquí a 3 o 4 mesos, malgrat que té tots els permisos en regla i, a més, una sentència ferma des del juliol. Així ho afirmen els membres del casal, tancat ara fa 4 anys per excés de soroll. Aquests membres sospiten que si continua tancat és per la manca d'acord del pagament del lloguer entre la Caixa i l'Ajuntament. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
Un espai que es va tancar al públic després que alguns veïns interposessin diverses denúncies pel soroll i molèsties que generaven algunes de les activitats que s'hi feien. En tot aquest temps s'han fet obres d'adequació del local per corregir algunes de les deficiències que tenia, però això encara no ha estat suficient per a obrir les portes. Tot i que els han dit que és per un problema burocràtic, els socis del casal d'avis de Can Mercader auguren que encara hi ha algun altre problema. Francesc Assís és membre del casal d'avis de Can Mercader.
La sentència ha de passar per l'administrador de l'Ajuntament, que doni el vistiplau. És inconcebible que perquè un paper passi d'una taula a una altra estiguem 3 mesos perquè allò es pugui obrir. Tot i això, sabem, és perquè no hi ha un acord del pagament del lloguer entre l'Ajuntament i la Caixa.
Des del casal de Can Mercader lamenten que durant tot aquest temps el local s'ha deteriorat i també han patit una gran pèrdua de socis.
Passem també per Tarragona, on 5 dels 7 ferits en l'explosió d'un restaurant ahir a la tarda ja han rebut l'alta mèdica. Els 2 restants s'espera que puguin tornar a casa seva avui mateix, mentre els Mossos investiguen les causes d'aquesta deflagració. L'explosió de gas va fer volar els vidres de la façana del restaurant fins a la Rambla Nova, on es troba ubicat. Tarragona Ràdio, amb Teresa Ortega.
El restaurant estava tancat en el moment de l'incident i això va ser clau per evitar una desgràcia major. La Marga és una turista que s'allotjava a l'hotel del costat i precisament havia passat pel restaurant minuts abans de la deflagració.
Justo pasamos por ese restaurante porque está a 2 pasos del hotel
y minutos más tarde nos encontramos con la explosión, los Mossos, un montón de camiones de bomberos, de ambulancias.
Chus és una veïna de la zona que va sentir l'explosió de ben a prop.
Vora les 4 vaig sentir un fort cop, que jo em pensava que eren els veïns tancant la porta, i res, al cap de 20 minuts o així ja informàveu de que havia estat aquí al Colla una explosió de gas.
El restaurant japonès es troba a la planta baixa de l'edifici número 26 de la Rambla Nova. L'administradora de la finca, Teresa Fernández, ha explicat a Tarragona Ràdio que van volar els vidres.
Menos mal que no hi havia ningú, des de luego, que si no hagués pogut passar gros aquí.
L'explosió es va registrar minuts abans de les 4 de la tarda.
I atenció al que està passant a Olot. L'Ajuntament està investigant la nova desaparició de les 4 oques del Parc Nou. Ja fa pocs mesos que van desaparèixer les que hi havia llavors i se'n van introduir de noves. El consistori no descarta que tot plegat estigui relacionat amb l'acció humana. Olot Televisió, Guillem Guardiola.
Les oques del Parc Nou d'Olot han tornat a desaparèixer i no és un fet aïllat. Si us recorden, al mes d'abril els visitants van trobar a faltar les residents més emblemàtiques d'aquest espai olotí. En aquell moment, el consistori ho va atribuir a l'atac d'un animal. Ara, però, la situació és molt diferent i és que fa aproximadament un mes els tècnics de manteniment van fer una recerca de les oques i van trobar restes de plomatge. Aniol Sallabona és el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot.
No podem tancar la porta a cap de les hipòtesis que hem anat posant sobre la taula i, per tant, no podem afirmar amb la certesa o amb la seguretat que ho vam fer l'anterior vegada. En aquest cas, doncs, no tenim aquestes evidències per poder-ho fer.
L'Ajuntament no descarta l'opció que l'accident hagi estat provocat per la intervenció humana. De totes maneres, l'objectiu és tornar a incorporar les oques, però no abans que no hi hagi garanties que el Parc Nou sigui un espai segur per a aquests animals.
Gràcies, Guillem Guardiola, des d'Olot Televisió. I ara és moment per la cultura. L'escriptor Rafael Vallbona viatja al món del jazz barceloní als anys 60 amb La musa de la plaça Reial, una novel·la que recupera un crim que va sacsejar la ciutat a principis de la dècada. Amb una barreja de realitat i ficció, el llibre de Vallbona defensa la necessitat de recuperar la memòria per encarar el futur. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els locals de la plaça Reial de Barcelona, amb el Jamboree al seu centre, es van convertir als anys 60 en el pol d'atracció de la música jazz i amb ella de la cultura, la política i els baixos fons de la ciutat. En aquest context, Rafael Vallbona escriu sobre la musa de la plaça Reial, la cantant Gloria Stuart, i un crim que l'any 1962 la va esquitxar.
Es va produir un crim al carrer Aragó, no té res a veure amb la plaça Reial, a la qual indirectament van involucrar no només personalment a la Gloria Stuart, que després es va demostrar que no tenia res a veure, sinó a molts altres músics, i allò era, va ser la gran excusa del franquisme, de la policia franquista, per intentar tancar el Jamboree per sempre, cosa que, evidentment, no van aconseguir.
El protagonista, però, és un jove que en l'actualitat reconstrueix la història del seu avi. De fet, la memòria és l'eix principal de la novel·la.
Sobre aquest true crime, perquè és una història verídica, jo he construït un relat de memòria, és sobretot de memòria. És un relat sobre... necessitem saber què hem estat per poder saber qui som.
En aquest sentit, Rafael Vallbona critica la desmemòria pactada de la transició que va deixar sense passat unes generacions que ara no saben ni qui són ni qui volen ser.
I arriben els esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Connectem amb ell. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que la derrota del Barça al camp del Real Madrid agreuja la crisi de resultats. Els blaugranes van perdre el partit i el lideratge en el clàssic, encaixant la primera derrota en tota la Lliga. El tècnic blaugrana Xavi Hernández argumenta que a l'equip li falta maduresa. L'escoltem.
Madurar a base de castanyes. No? Al final, la castanya que ens vam emportar l'altre dia contra l'Inter, contra el Bayern, a Milán, avui... Al final són errors nostres puntuals, que moments que no controlem el partit, que no es fa el que s'ha de fer. El primer gol s'ha de fer una falta. I en el segon és comunicació de que l'Eric la pentina si està sol al Koundé. Vull dir, al final són errors nostres que paguem molt car. I en aquest nivell, Madrid, Bayern, Inter, està tot molt igualat i no aprofitem els nostres moments, no?
A tot això, el president Joan Laporta va baixar els vestidors un cop acabat el partit per demanar explicacions al trio arbitral per no xiular el possible penal de Carvajal a Lewandowski i per criticar la decisió de si assenyalar pena màxima a Eric García per trepitjar a Rodrigo. L'àrbitre del partit va reflexar aquest fet en l'acte. I avui ha arrencat a l'Audiència a Barcelona el judici del cas Neymar Diz amb la presència a la banqueta d'acusats del futbolista dels expresidents Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu, a més del Barça i el Santos. Segons la fiscalia fiscalia, el Santos i el Barça i el jugador van dissimular o van simular un fitxatge més baix per pagar menys percentatge al fons d'inversió. This. I Alexia Putella podria rebre avui la segona pilota d'or consecutiva en la gala que es fa a París. I parlem d'hoquei sobre patins perquè les seleccions catalanes han guanyat la Golden Cup, tant masculina com femenina. Des d'Olot Televisió informa Guillem Guardiola.
Ahir al migdia, Catalunya es proclamava campiona de la segona edició d'aquest torneig internacional en un pavelló d'esports que feia molt de goig. La selecció francesa va colpejar primer no només amb un gol, sinó amb tres. Catalunya va continuar picant pedra i Arnau Xaus va donar esperances amb una diana poc abans del descans. Jordi Bargalló va retallar distàncies a la represa i Roger Bars va certificar l'empat. El mateix jugador va fallar un penal, però es va encarregar de capturar el refús i culminar una remuntada històrica. França va tornar a empatar en un partit frenètic, però quan faltava mig minut per al desenllaç, Eloi Mitjans va marcar el cinquè i definitiu gol per a la selecció catalana. Jordi Camps és l'entrenador de la selecció catalana.
Tots hem tingut que fer remuntada i realment quan sempre doncs, representes el teu país i a sobre guanyes d'aquesta manera encara et sents més orgullós de tota la gent que ha estat col·laborant, dels nanos que han sigut fantàstics.
Just abans del partit, l'equip femení també s'imposava a la final davant Itàlia per un gol a 3.
I parlem de bàsquet perquè el bon inici de Lliga de l'Espart Uni Girona fa que aconsegueixi la segona victòria en dos partits. En aquest cas va ser davant l'Encino, en un partit que es va poder veure a les televisions locals i a la plataforma Xala. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
La Universitat Politècnica de Catalunya està recollint telèfons mòbils fora d'ús de la comunitat universitària. Es tracta de la campanya Dona el teu mòbil a la ciència i tot el material recollit es destinarà al projecte de recerca Biometallum impulsat pel grup de recerca de tractament biològic de contaminants gasosos i olors, el BioGAP, i que està format per investigadors del Departament d'Enginyeria, Mineria Industrial i TIC de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, l'EPSEM. Avui en parlem amb l'investigador que ha impulsat la campanya, el professor Toni Dorado. Sabria dir-me quants mòbils s'han recollit fins ara o quina quantitat aproximada o si la campanya en si està anant bé?
Doncs mira, és una campanya que està pensada tant per la comunitat universitària de la Politècnica, però també pel conjunt de la ciutadania. Tothom que vulgui agafar el seu telèfon, el pot portar a qualsevol dels centres d'aquesta universitat, també a les biblioteques universitàries. Actualment estem al voltant d'uns 300 dispositius mòbils.
És possible reciclar mòbils i bateries?
La resposta és que sí. De fet, no és que és possible, sinó que hauríem d'estar quasi obligats perquè les repercussions que hi ha tant a nivell ambiental com social i fins i tot econòmiques són molt importants. I, per tant, hauríem d'intentar aquest residu, que de fet és el que està creixent a més velocitat de tots els que existeixen, intentar buscar una solució perquè tingui el menor impacte ambiental possible.
Què passa amb tots aquests aparells que llancem? On van a parar? Què n'és d'ells?
Els residus, aquests aparells electrònics, quan ja no es poden utilitzar, ja no es poden tornar a fer una segona vida, no es poden recondicionar, es converteixen en un residu. D'aquest residu, tot i que dèiem que era un residu que està creixent molt, només una fracció molt petita acaba seguint els camins que toquen per poder-se reciclar, que serien doncs, els punts de recollida de material electrònic o fins i tot anar a les botigues on, quan et compries un telèfon mòbil o un dispositiu electrònic, pots deixar el teu dispositiu antic. La fracció, la proporció dels que s'estan reciclant està al voltant de l'11-12%. Per tant, encara queden molts que es perden i que doncs, van a parar a llocs on no tocaríem.
Perquè el procés de recuperació, el procés tradicional, és un procés complicat? És un procés sostenible?
El procés convencional només és rendible i funciona de manera eficient si tenim un gran volum de residu per poder-ho aplicar.
Continguts en xarxa.
la xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Destitució fulminant del comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela. El director general de la policia, Pere Ferrer, ha fet efectiu aquest matí el cessament d'Estela després d'importants discrepàncies amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Eduard Sallent substituirà de manera temporal Estela, que s'incorpora com a cap de la regió policial de Ponent. Comuns i PSC demanen al conseller que doni explicacions i veuen ingerències polítiques en aquesta maniobra.
El que estem evidenciant són com les batalles que es van produir entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estan afectant fins i tot a la cúpula dels Mossos.
Nosaltres demanem que el conseller Elena vagi a seu parlamentària, ens expliqui per què ha destituït el cap dels Mossos d'Esquadra. Li recordem que era el cinquè amb 5 anys.
És dilluns 17 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. Crit d'alarma del Banc d'Aliments de Barcelona, que assegura que viu el pitjor moment de la seva història després de la pandèmia. Montse Hidalgo.
L'encariment del cost de la vida ha fet caure un 12% al menjar a repartir, mentre que els demandants d'ajuda han augmentat un 20% en 2 anys. El director del Banc d'Aliments de Barcelona, Bosco Fons, assegura a la xarxa que la situació és crítica.
Després de la pandèmia, el moment més crític pel Banc dels Aliments és ara mateix, on tenim aquesta situació que hem explicat d'augment de beneficiaris i decrement dels quilos que nosaltres ens aprovisionem.
Comença la vacunació contra la grip i la Covid-19 entre els majors de 60 anys.
Enguany la campanya és simultània per immunitzar de la grip i posar la segona dosi de record de la Covid-19. La campanya també es dirigeix a col·lectius de risc, malalts crònics i embarassades. Aquest matí, dubtes i satisfacció entre els primers vacunats.
Vull preguntar de la quarta dosi del Covid, que ja tenim la tercera. Ja fa temps, i com que ara estan parlant de la quarta, no sé si posaran les dues a l'hora o què.
Yo estoy contenta porque no, ni hemos cogido el COVID, ni nos hemos resfriado, ni nada de eso.
Todo lo que sea un bien para uno, pues yo lo recomendaría, pero ya.
Avui és el Dia Mundial del Dolor Neuropàtic, un dolor intens causat pel dany del sistema nerviós.
A Espanya, segons la Societat Espanyola de Neurologia, cada any es produeixen 400.000 nous casos. Principalment afecta dones d'entre 45 i 54 anys.
En cultura, l'escriptor Rafael Vallbona viatja al món del jazz barceloní dels anys 60 amb La musa de la plaça Reial.
Una novel·la que recupera un crim que va sacsejar la ciutat a principis de la dècada, amb una barreja de realitat i ficció. El llibre de Vallbona defensa la necessitat de recuperar la memòria per encarar el futur.
Pel que fa als esports, la derrota del Barça al Camp del Madrid agreuja la crisi de resultats. Eduard Cabré.
Els blaugrana van perdre el partit i el lideratge en el clàssic, encaixant la primera derrota de la Lliga. El tècnic Xavi Hernández argumenta que a l'equip li falta maduresa, mentre que el president Joan Laporta demana explicacions per l'arbitratge.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Les properes hores sembla que arriben pluges. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, ja tenim aquesta banda de precipitació que ha arribat pel terç oest del país. Està plovent, no està fent de manera massa destacada, i també s'espera que els núvols que a hores d'ara estan deixant el cel força nuvolat en molts indrets del país es vagin trencant durant la segona meitat de la jornada, encara que també es formaran intervals de núvols baixos més compactes cap a la façana litoral a partir de mitja tarda i també ja entrat el vespre i durant el final del dia. Aquests fins i tot també podrien deixar alguna gotellada. De cara a demà tindrem força més estones de sol i també cal destacar que fins i tot la temperatura tendirà a anar a més, especialment de cara a dimecres, quan tocarà sostre. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció amb la Montse Hidalgo i coordinant la Sònia Kerr. Passant 4 minuts del punt de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El director general de la policia, Pere Ferrer, ha destituït aquest matí el comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela. Ha estat Ferrer qui ha fet efectiva aquesta dimissió per ordre del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, arran de les tensions internes sorgides entre Estela i Elena pel procés de selecció de 6 nous comissaris del cos i pel procés de feminització del cos en el qual no es posen d'acord. Estela ja va protagonitzar fa uns mesos un pols amb el conseller, va ser aquest estiu, i en relació a la destitució del del comissari Eduard Sallent, que serà justament qui el substitueixi de manera temporal. Aquesta destitució ha generat una nova picabaralla política arran de les tensions internes que es viuen entre els partits. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha hagut de cessar Estela perquè no ha volgut dimitir. La crisi venia de temps enrere. Estela va ser nomenat al desembre per substituir el major Josep Lluís Trapero. El departament va explicar llavors que s'apostava per una cúpula coral de quatre càrrecs on Estela era el primer i Sallent el segon. Però mig any després, Estela demanava el cessament de Sallent per deslleialtats i ingerències polítiques. I divendres passat, Estela va tornar a demanar-ho per discrepàncies en l'elecció dels comissaris nous. Ahir diumenge, els sindicats dels comandaments dels Mossos van fer un comunicat públic a favor del comissari Estela, però avui, finalment, ha estat cessat. Serà substituït pel seu segon, Eduard Sallent, que va ser nomenat per l'anterior conseller Miquel Buch. Aquest és el setè canvi en 5 anys a la cúpula dels Mossos. I els partits polítics s'hi han referit avui en les seves compareixences davant els mitjans de comunicació. Abans de saber-se la destitució, però amb la crisi interna ja l'atén, el portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha demanat que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, doni explicacions al Parlament.
El que estem evidenciant són com les batalles que es van produir entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estan afectant fins i tot a la cúpula dels Mossos, i això és evident que ens preocupa, no?, com en Comú Podem. Per tant, el que cal és que el conseller Elena prengui la determinació que sigui i també que doni les explicacions que necessitem els catalans i les catalanes en aquest moment.
També des del PSC volen explicacions per la crisi als Mossos. La portaveu Elia Tortolero ha assegurat que hi ha ingerències i manipulacions polítiques dins el cos, però no les ha especificat ni tampoc ha volgut dir si li demanaran la dimissió Elena si no els convenç.
Nosaltres el que demanem és que el conseller Elena ens faci totes les explicacions necessàries de per què s'està duent a terme aquesta manipulació i que assumeixi les responsabilitats que s'hagin d'assumir en aquest moment. Per tant, nosaltres demanem que el conseller Elena vagi a seu parlamentària, ens expliqui per què ha destituït el cap dels Mossos d'Esquadra. Li recordem que era el 5è en 5 anys.
Junts per Catalunya nega qualsevol responsabilitat en aquesta qüestió, argumentant que el Departament d'Interior ha estat d'esquerra des del primer moment del govern de coalició.
Seguim amb Dumont, perquè a banda d'aquesta destitució, l'actualitat política també passa per la negociació de pressupostos. Junts per Catalunya reclama al president aragonès uns nous comptes, perquè diuen que els del conseller Giró van ser fets per un govern de coalició que ja no existeix i que ara estem en un altre moment polític. Tant Junts com els socialistes, a més, volen conèixer els comptes i amb qui pensa comptar el president per aprovar-los, oi?
Sí, ja des de l'oposició, l'exsoci de govern de coalició, Junts per Catalunya, assegura que els pressupostos que va preparar l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ja no serveixen perquè la situació política és una altra. El portaveu de Junts, Josep Rius, reclama a Aragonès que faci uns comptes nous i digui amb qui els aprovarà.
Davant d'aquest nou escenari, el que ha de fer el president Aragonès és presentar uns nous pressupostos. De presentar de quins pressupostos estem parlant. I que, de moment, no ens ha presentat cap. De fet, ja avança que segurament el 1 de gener... doncs és probable que no estiguin aprovats. I el que també diem nosaltres és que amb minoria absoluta sembla molt difícil poder governar i que, per tant, el president aragonès ha de fer un acord de claretat respecte a quines majories té el Parlament.
També el PSC reclama veure els pressupostos el més aviat possible. Segons la portaveu Elia Tortolero, el president aragonès fa perdre el temps als catalans endarrerint les negociacions amb el primer partit del Parlament.
Però encara no els hem vist. Per tant, demanem que si els té, que si aquests pressupostos els té fets, que ens els ensenyi i que els presenti. No sabem a què espera.
El portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha advertit que si el president vol comptar amb ells per aprovar els pressupostos, caldrà un cop de timó cap a l'esquerra, generositat i negociació. I ha afegit que no es donen les condicions per a una aliança estable amb Aragonès.
Notícies en xarxa.
Crit d'alarma del Banc d'Aliments de Barcelona. L'entitat assegura que viu el pitjor moment de la seva història després de l'esclat de la pandèmia. I és que la inflació provoca que el menjar repartit s'hagi reduït un 12% i hi hagi menys donacions. I això cal sumar-hi que els últims 2 anys els han augmentat en un 20% les persones que els demanen ajuda. Ho han explicat avui a la xarxa. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. El desembre de 2019, abans de la pandèmia, 113.000 persones eren ateses pel Banc d'Aliments. Ara s'hi han sumat quasi 30.000 persones més, l'equivalent a tots els veïns i veïnes del barri del Clot de Barcelona, i arriben als 140.000 beneficiaris. El director del Banc d'Aliments de Barcelona, Bosco Fons, diu que la situació és crítica.
I tranquil·lament podem dir que després de la pandèmia el moment més crític pel Banc dels Aliments és ara mateix, on tenim aquesta situació que hem explicat d'augment de beneficiaris i decrement dels quilos que nosaltres ens aprovisionem. I per tant, és un moment, sí, sí, és un moment crític que hem de, entre tots, hem de poder intentar superar.
Les expectatives no són bones perquè la pobresa s'està cronificant, expliquen des del Banc d'Aliments. Els donatius cauen perquè la gent té menys per poder arribar a final de mes. L'IPC a Catalunya és del 8,5%, però la inflació en els aliments i begudes no alcohòliques es dispara fins a les dues xifres, el 12,9%. Al novembre es farà el gran recapte d'aliments a tota Catalunya i des de la Fundació esperen que les xifres de donatius siguin molt elevades. Si no és així, diuen, s'espera un hivern molt cru per a centenars de milers de famílies catalanes.
Seguim en clau educativa. Totes les escoles bressol municipals de Barcelona oferiran formació professional dual a partir d'aquest curs. Això implica que els 103 centres de la capital catalana són espai per als futurs docents d'infantil. És a dir, que un de cada tres alumnes de formació dual a Barcelona passen pel projecte de les escoles bressol. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia. La totalitat de guarderies municipals, 103, participen en el projecte de formació dual i durant els últims anys les escoles bressol de l'Ajuntament de la ciutat han format 748 alumnes del cicle formatiu de grau superior d'educació infantil. La majoria d'aquests estudiants són dones. De la seva banda, la comissionada d'Educació, Maria Trunyó, ha destacat el lideratge formatiu de Barcelona amb l'anunci d'aquest percentatge.
I un de cada tres estudiants d'FP diversos que han anat passant, no?, per l'Ajuntament de Barcelona, ho han fet a les escoles bressol municipals. I l'Ajuntament de Barcelona, doncs, és la primera empresa a nivell de tot l'Estat, tant públic, entre les públiques i les privades, pel que fa a l'FP dual.
El projecte inclou les pràctiques i estades dels futurs professionals. Aquest curs, el pressupost és de 376.000 euros i cobrirà les beques amb les quals s'acompanya la formació dels estudiants. Recordem que la formació al segon curs és remunerada a la formació dual.
I us afegim una notícia d'última hora que ens arriba des de les Terres de l'Ebre. Els Mossos han detingut aquesta matinada un home de 43 anys a l'Ampolla, al Baix Ebre, per haver calat foc a un cotxe amb la seva exdona i el seu fill a dins. L'home ha de passar avui a disposició judicial després d'haver estat detingut. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
En aquell moment, una patrulla dels Mossos d'Esquadra se trobava realitzant un control a l'Ampolla quan va veure flames. Ràpidament se va desplaçar fins al lloc i quan hi va arribar van veure el vehicle cremant-se i dos homes barallant-se fora amb diverses ferides i ensangonats. Se tractava de l'exhome i el fill, qui va poder escapar-se del vehicle. Ràpidament els agents van poder treure a la dona, qui després va ser tesa a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa per inhalació de fum. El fill de 24 anys també va ser tes al mateix centre sanitari per les ferides de la baralla. Cap dels dos va patir cremades greus. El vehicle va quedar gairebé tot calcinat. L'home està acusat d'un delicte de tentativa d'homicidi i d'un delicte d'incendi. Este mateix dilluns passarà a disposició judicial als jutjats de Tortosa.
Aquest matí ha començat la vacunació simultània contra la grip i la dosi de record de la Covid-19 a la població de més de 60 anys, així com a col·lectius i malalts de risc o embarassades. El Camp de Tarragona, Salut ha posat a disposició dels CAPs 165.000 dosis de la vacuna de la grip. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
Com a novetat respecte a l'any passat, les vacunacions es duran a terme als centres d'atenció primària i no en centres de vacunació massiva. La campanya genera dubtes entre la gent gran, que no sap ben bé com ho ha de fer per vacunar-se. Sobretot, no tenen clar si els posaran la vacuna de la grip i de la Covid alhora. És el cas del Reyes, que s'ha dirigit avui al seu CAP per demanar hora.
Vull preguntar de la quarta dosi del Covid, que ja tenim la tercera, ja fa temps, i com que ara estan parlant de la quarta, no sé si posaran les dues alhora o què.
La Maria, per altra banda, explica que per recomanació de la seva doctora no es vacunarà contra la grip i només es posarà la quarta dosi de la Covid.
La doctora m'ha dit que com no ho he fet mai, que continuï igual. I només em vacuno les vacunes que em toquen. Ara me toca la quarta i doncs així ens ho faig.
En aquest inici de campanya de tardor també es vacunaran els malalts crònics, les embarassades i els professionals de la salut.
Avui és el Dia Mundial del Dolor Neuropàtic, que és un dolor intens causat per danys en el sistema nerviós. A Espanya, segons la Societat Espanyola de Neurologia, cada any es produeixen 400.000 nous casos. Principalment afecta dones d'entre 45 i 54 anys. Erika Palomares.
A Catalunya, segons les estimacions, es registren 90.000 nous casos de pacients amb dolor neuropàtic. Aquest sol estar associat a malalties com ara la diabetis, el càncer o l'herpes zòster, ja sigui com a conseqüència de la malaltia en si o per haver hagut de sotmetre's a certs tractaments quirúrgics o mèdics. El dolor motiva el 40% de les consultes de pacients espanyols a l'atenció primària. D'aquests, un 20% l'experimenta més de 6 mesos. Elisa Cuadrado és neuròloga de l'Hospital del Mar.
Són persones que pateixen molt, que no tenen una solució fàcil, que donen moltes voltes en el sistema de salut, que perden la feina, tenen una discapacitat, o sigui, estem parlant d'un problema greu que no és tan infreqüent, però que és desconegut.
El problema és que els tractaments són poc eficaços. Només entre un 40 i 60% de pacients aconsegueixen disminuir el dolor. Ara bé, hi ha alguns tractaments nous de neuromodulació que es poden fer. Tenen l'objectiu de modular el dolor dels nervis i van des de la radiofreqüència del nervi fins a teràpies per estimular-los.
No deixem la salut. Milers de nens i nenes arreu del món neixen sense audició i amb problemes d'equilibri a causa d'una malaltia minoritària, la síndrome d'Usher-UB. I, a més, comencen a perdre la visió abans de fer els 10 anys. Es queden cecs abans dels 20. L'associació Safe Sight Now promou la investigació per trobar-hi un tractament. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. El fundador de Safe Sight Now a Europa és Arnau Espinosa, pare d'una nena, la Bruna, diagnosticada des dels 9 mesos. Ara té 2 anys i els seus pares fan una cursa contra rellotge. Viuen a Ginebra, a Suïssa, però planegen obrir aviat la branca catalana de l'associació. Ho ha explicat a la xarxa.
Vam pensar que era molt injust que la Bruna no pogués gaudir ni de l'audició, ni de l'equilibri, ni de la visió. Hi ha molta investigació, però res que s'hagi pogut fer encara. I aleshores és quan vam decidir crear la nostra petita associació, que l'hem creat a Suïssa perquè és on vivim, però ara crearem també segurament a Catalunya o a Espanya per promocionar la investigació. Creiem que és el que realment ens dona esperança i opcions i és cap on hem de tirar.
La malaltia d'Usher és hereditària, però els pares no tenen per què tenir símptomes. En el cas d'una parella amb la mateixa mutació, hi ha una probabilitat entre 4 de tenir un fill o una filla afectat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La plantilla de Plusidiada de Santa Oliva al Baix Penedès comença avui la primera de les 4 jornades de vaga que durà a terme al llarg d'aquest mes i el vinent. Reclamen condicions de treball dignes. Ràdio Televisió del Vendrell, Ivet Carbajo.
La secció sindical d'UGT de l'empresa afirma, a més, que és necessari el compliment dels acords establerts. Parlem amb el seu secretari general, Manel Grau.
El dia 26 d'abril de l'any passat van fer una vaga precisament també per temes salarials i de categories professionals. A la mediació l'endemà vam arribar a acord i en allà vam acordar que es farien la nova reestructuració o avaluació dels llocs de treball per a veure si estaven ben enquadrats els grups professionals a la plantilla o no. Vam començar a fer-lo i els 4 primers postos de lloc de treball ens van donar la raó nosaltres, que estaven malament enquadrats. Què va passar? Doncs que, com vam veure, que els 4 primers ja ens van donar el resultat a nosaltres, l'empresa va decidir de parar unilateralment la negociació.
Dins d'aquests acords també s'inclou la instauració d'un pla de formació i la millora de la seguretat dels treballadors d'Idiada.
No deixem l'àmbit laboral, ja que el Departament d'Empresa i Treball, la patronal PIMEC i la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya han signat un conveni per millorar l'ocupabilitat dels professionals instal·ladors d'aquest sector. Esplugues Televisió, Carol Gramunt.
Es crearà un pla d'activació territorial que facilitarà un gir en la formació i l'acreditació de professionals i tècnics tenint en compte la transició energètica. L'objectiu del conveni és adoptar mesures per millorar l'ocupabilitat de persones treballadores, sobretot les que estan a l'atur, en un sector que necessita personal qualificat com és el dels instal·ladors, a través de millorar la formació professional. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat la relació que han establert amb el Servei d'Ocupació de Catalunya a través del conveni.
El Departament d'Empresa i Treball s'ha compromès a dur a terme 25 accions, 18 d'elles per mitjà del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, i d'altres 7 mitjançant el Consorci per la Formació Contínua de Catalunya.
El conveni comptarà amb una comissió mixta de seguiment per valorar i corregir, si escau, les accions previstes. Actualment hi ha més de 17.100 empreses del sector que generen gairebé 86.000 llocs de treball, tot i que des del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya asseguren que es podrien contractar 18.000 treballadors més.
La plantilla de Lear Corporation Valls s'ha tornat a mobilitzar aquest matí. Ho han fet davant del conflicte obert amb l'empresa per manca d'acord en la demanda de pujada salarial. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
La plantilla de Lear Corporation Valls torna a mobilitzar-se davant de les instal·lacions de l'empresa al polígon industrial de Valls després que la reunió del passat dimarts, 11 d'octubre, amb l'empresa no s'arribés amb un acord. Els treballadors demanen que el salari s'adecuïn a l'IPC i demà, 18 d'octubre, hi haurà una nova reunió amb l'empresa. No obstant això, Joaquim Pérez, secretari sindical d'UGT del Comitè d'Empresa de Lear, no es mostra esperançat d'arribar amb un acord i ja es plantegen poder anar a una vaga indefinida.
Majoritàriament, la gent està demanant vaga. N'hi ha una gran part de
de la gent molt descontenta, que vol vaga indefinida, i es portarà tot a votació depenent de la proposta que faci demà l'empresa.
De moment, la plantilla de l'Air Corporation Baix s'unirà els dies 24 i 25 d'octubre a la vaga del metall a Tarragona.
5 dels 7 ferits a l'explosió a un restaurant de Tarragona i a la tarda ja han rebut l'alta mèdica. Els dos restants espera que puguin tornar a casa seva avui mateix mentre els Mossos investiguen les causes de la deflagració. L'explosió de gas va fer volar els vidres de la façana fins a la Rambla Nova, on està situat el restaurant. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El restaurant estava tancat en el moment de l'incident i això va ser clau per evitar una desgràcia major. La Marga és una turista que s'allotjava a l'hotel del costat i precisament havia passat pel restaurant minuts abans de la deflagració.
Justo pasamos por ese restaurante porque está a dos pasos del hotel y minutos más tarde nos encontramos con la explosión, los Mossos, un montón de camiones de bomberos, de ambulancias.
Xus és una veïna de la zona que va sentir l'explosió de ben a prop.
Vora les 4 vaig sentir un fort cop, que jo pensava que eren els veïns tancant la porta, i res, al cap de 20 minuts o així ja informàveu de que havia estat aquí al Collo una explosió de gas.
El restaurant japonès es troba a la planta baixa de l'edifici número 26 de la Rambla Nova. L'administradora de la finca, Teresa Fernández, ha explicat a Tarragona Ràdio que van volar els vidres.
Menys mal que no hi havia ningú, des de luego, que si no hagués pogut passar gros aquí.
L'explosió es va registrar minuts abans de les 4 de la tarda.
I repassem altres notícies destacades del dia. La Policia Nacional ha interceptat una autocaravana carregada amb més de 240 quilos de marihuana i 5,5 de cocaïna. Ha estat a la Jonquera, a l'Alt Empordà.
Els agents li van donar l'alto durant un control a l'AP7 després de veure que en comptes de la matrícula posterior hi havia una fullola enganxada amb els números i les lletres. Quan els van aturar els dos ocupants de l'autocaravana, es van posar molt nerviosos i els agents van sentir una forta olor de marihuana. Amb l'ajuda dels gossos detectors, es van localitzar fins a 206 bosses amb marihuana i van detenir els ocupants, que ja han ingressat a la presó.
I ja s'han executat més de la meitat de les obres a la futura estació de la Sagrera, un mes després de l'inici dels treballs.
Es tracta de la major infraestructura que s'està construint a Catalunya i ja s'ha avançat en més del 65% de l'operació global, la Sagrera Sant Andreu. La inversió superarà enguany els 100 milions d'euros. El projecte és clau per a la mobilitat al nord de Barcelona. Eliminarà el traçat en superfície, cohesionarà els barris dels dos costats de les vies, modernitzarà les instal·lacions i crearà més espais per als ciutadans.
És moment per la cultura. L'escriptor Rafael Vallbona viatja al món del jazz barceloní dels anys 60 amb La musa de la plaça Reial, una novel·la que recupera un crim que va sacsejar la ciutat a principis de la dècada. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Els locals de la plaça Reial de Barcelona, amb el Jambor i el seu centre, es van convertir als anys 60 en el pol d'atracció de la música jazz i amb ella de la cultura, la política i els baixos fons de la ciutat. En aquest context, Rafael Vallbona escriu sobre la musa de la plaça Reial, la cantant Gloria Stuart, i un crim que l'any 1962 la va esquitxar.
Es va produir un crim al carrer Aragó, no té res a veure amb la plaça Reial, a la qual indirectament van involucrar no només personalment a la Gloria Stuart, que després es va demostrar que no tenia res a veure, sinó a molts altres músics, i allò va ser la gran excusa del franquisme, de la policia franquista, per intentar tancar el Jamboree per sempre, cosa que, evidentment, no van aconseguir.
El protagonista, però, és un jove que en l'actualitat reconstrueix la història del seu avi. De fet, la memòria és l'eix principal de la novel·la.
Sobre aquest true crime, perquè és una història verídica, jo he construït un relat de memòria, és sobretot de memòria. És un relat sobre... necessitem saber què hem estat per poder saber qui som.
En aquest sentit, Rafael Vallbona critica la desmemòria pactada de la transició que va deixar sense passat unes generacions que ara no saben ni qui són ni qui volen ser.
I arriben els esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que la derrota del Barça al camp del Real Madrid agreuja la crisi de resultats. I és que els blaugranes van perdre el partit i el lideratge en el Clàssic, encaixant la primera derrota de la temporada en Lliga. El tècnic blaugrana Xavi Hernández argumenta que a l'equip li ha faltat maduresa. L'escoltem.
Madurar a base de castanyes. No? Al final, la castanya que ens vam emportar l'altre dia contra l'Inter, contra el Bayern, a Milán, avui... Al final són errors nostres. Són errors nostres puntuals, que moments que no controlem el partit, que no es fa el que s'ha de fer. El primer gol s'ha de fer una falta. I en el segon és comunicació de que l'Eric la pentina si està sol al Koundé. Vull dir, al final són errors nostres que paguem molt car. I en aquest nivell, Madrid, Bayern, Inter, està tot molt igualat i no aprofitem els nostres moments, no?
A tot això, el president del club, Joan Laporta, va baixar els vestidors després del partit per demanar explicacions al trio arbitral per no xiular un possible penal de Carvajal a Lewandowski i alhora per criticar la decisió d'assenyalar una pena màxima a Eric García per trepitjar Rodrigo. L'àrbitre del partit va reflexar aquesta visita de Joan Laporta al vestidor dels àrbitres en l'acte del partit. I avui ha arrencat a l'Audiència de Barcelona el judici del cas Neymar Dis, amb la presència a la banqueta dels acusats del futbolista i dels expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, a més del Barça i el Santos. Segons la Fiscalia, el Santos i el Barça, els clubs i el jugador van simular un fitxatge més baix del Real per no pagar el que corresponia al fons d'inversió Dis, que tenia una part dels drets del futbolista. I la jugadora blaugrana Alexia Putellas és la màxima favorita per guanyar la pilota d'or que s'atorga aquest vespre a París. En cas de guanyar, la mulletana seria la primera futbolista en repetir aquest èxit. El jugador del Real Madrid, Karim Benzema, és el gran candidat en la categoria masculina i també el blaugrana Gavi opta al Premi Copa, que distingeix el millor jugador sub-20. I parlem d'hoquei sobre patins, perquè les seleccions catalanes han estat campiones de la Golden Cat en una competició que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Olot. La selecció masculina i la femenina, les dues, van assolir el títol. Escoltem el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons.
Tenim la vocació de que aquest Golden Cat es faci cada any i, per tant, ens interessava moltíssim aquesta primera edició de sortir rodona i de fer que sortir rodona, i en aquest sentit podríem assegurar que l'any que ve hi haurà Golden Cat a l'altre cop. A nivell esportiu, no cal dir-ho, ha estat increïble. Els partits que s'han vist han sigut partits de campionat del món.
La final femenina la va guanyar Catalunya davant d'Itàlia, mentre que la final masculina la va guanyar també el combinat català davant de França. I això és tot pel moment.
És l'última hora dels esports. Gràcies, Eduard Cabré. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Oh, yeah. think it, you won't see it, that we all know.
Can't break my soul.
You don't think it, you won't be it, that love ain't yours.
Can't break my soul.
Trying to fake it never makes it, that we all know.
Can't break my soul.
Can have the stress and I'll take less, I'll justify love.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. El director general de la policia, Pere Ferrer, ha destituït el comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, arran de les tensions internes sorgides pel procés de selecció de 6 nous comissaris del cos. Estela ja va protagonitzar un pols amb el conseller aquest estiu en relació a la destitució del comissari Eduard Sallent, que serà justament qui el substitueixi de manera temporal. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha hagut de cessar Estela perquè no ha volgut dimitir. Abans de coneixes aquesta destitució, el portaveu dels Comuns, Joan Mena, ha demanat al conseller Elena que doni explicacions al Parlament. El mateix ha demanat la portaveu del PSC, Elia Tortolero. Escoltem-los tots dos.
Que el que estem evidenciant són com les batalles que es van produir entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estan afectant fins i tot a la cúpula dels Mossos. El que cal és que el conseller Elena que doni les explicacions que necessitem.
Nosaltres el que demanem és que el conseller Elena ens faci totes les explicacions necessàries de per què s'està duent a terme aquesta manipulació i que assumeixi les responsabilitats.